A veure, que si aquests temes de vegades costen d'entendre, sí. Imagina't a l'estiu. Intentarem ser entenedors perquè els oients sapigueu què està passant aquests dies. La FIFA, l'Infantino, ha proposat, té el projecte de fundar una empresa, crear una empresa per gestionar el Mundial de Futbol, i vendria el 20% de les accions d'aquesta empresa a inversors privats. És a dir, una empresa que valdria, estaria valorada en 20.000 milions de dòlars, el 20% serien uns 4.000 milions de dòlars que ingressaria la FIFA per vendre el 20% de les accions d'aquesta empresa. Això vol dir que cada federació, hi ha 211 federacions que integren la FIFA, ingressarien 20 milions d'euros d'aquí al 2030 i uns 20 més addicionals, i a partir del 2030 cada cicle mundialista anirien augmentant aquests ingressos fins que d'aquí 12 anys serien gairebé 90 milions els que ingressaria cada federació. I la FIFA ha donat fins al 19 de setembre, és a dir, menys de 2 mesos, a les federacions perquè decideixin si ho aproven o si deixen passar el tren i es queden sense. Això és el que des de dimarts ha anat sortint, dimecres la FIFA més o menys ho confirmava públicament, i la UEFA s'ha plantat. Ahir es va reunir i va fer un comunicat després explicant que, si això es fa, cap de les seves 55 federacions disputarien el Mundial. La CONCACAF també ha rebutjat la proposta, la Confederació de Sud-amèrica, l'Asiàtica també s'hi mostra contrària, totes li retreuen a Infantino que no les hagi consultat a les continentals com a mínim abans de fer-ho públic, també s'ha manifestat en contra el Sindicat de Futbolistes Mundial, el FIFPro, també governs, el britànic, el francès, l'espanyol de moment o la seva federació que organitzen el proper Mundial no s'han pronunciat, i la FIFA respost aquesta matinada amb un comunicat en què diu que el projecte està simplement en període de consulta, que aquí ningú vol vendre el futbol, que és culpa de la premsa que s'hagi explicat abans de consultar les federacions en privat i que a més s'ha explicat malament, la culpa sempre acaba sent del missatger, i que, interpreto com a d'art a la UEFA, cap entitat es pot erigir en portaveu de les 211 federacions, tot i que la UEFA només parla per boca de les seves 55. Per cert, el diari AS fa avui un perfil interessant de qui seria l'inversor que vol comprar aquest 20% de la gestió del Mundial. És Joshua Kushner, que si el nom no us diu res, és el germà del gendre de Donald Trump. El germà del marit de la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, que també té una part dels Grizzlies, té una fortuna molt gran, està a la llista del top 30 de Forbes, però hem vist la relació Trump-Infantino d'aquest Mundial i a ningú se li escapa la relació que pot haver-hi amb aquest inversor. Per tant, aquí hi ha dues potes. En què consisteix aquest model de negoci que vol obrir la FIFA i que ha provocat totes aquestes reaccions contràries a la resta del món del futbol, i les relacions que ja venen de lluny i com pot afectar això en el futur entre els màxims organismes del futbol internacional. Per això, primer de tot, Solde, saludem un dels executius del negoci de l'esport més rellevants del país. És soci, és co-CEO d'una empresa especialitzada en el negoci de l'esport com és Spodil, haver sigut també director comercial global del Barça, té experiències en altres empreses del món de l'esport, i és el Jordi Camps. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Per poder-ho fer familiar amb altres operacions d'aquest estil que hem hagut d'anar explicant als oients, això que vol fer la FIFA seria una mica com el que ha fet el Barça a les palanques? És a dir, agafa un negoci, digue-li els drets de les teles, digue-li els productes de licensing i merchandising,
sí,
digue-li Barça Studios, crea una empresa privada per gestionar-les i ven una part, o és directament pel valor que té el Mundial per la FIFA el que vol fer el Madrid a la següent assemblea, que és agafem un percentatge del club i directament el posem en mans privades?
A veure, primer de tot, gràcies per la trucada. Ho heu explicat molt bé, no? El que fa la FIFA és crear una filial on aquesta filial té tots els drets comercials i operatius i després posa la venda a inversors privats. El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, si l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu, on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA, ven accions que, segons sabem, no té data límit. El motiu que jo us preguntaria, o que preguntaria la FIFA, és per què ho fa, no? El Barça i la Lliga ho van fer per un estrès econòmic i per solventar pues el tema del fair play, el tema de que anaven a pèrdues i a més. La FIFA, aquest cicle mundialista, ha ingressat més de 15 bilions i ha tingut uns beneficis extraordinaris. Ja no sé que sigui un tema més polític per una reelecció, jo poso en dubte per què es necessiten els diners que ara estan volent aixecar.
La UEFA reacciona en contra, la CONCACAF tampoc ho veu clar, la FC tampoc, els sindicats. Preguntat ràpid i malament, des del punt de vista d'aquestes associacions, on està la trampa en això que proposa la FIFA? Perquè, clar, la FIFA ho ven, òbviament, com pluja de milions per tothom, ingressos multiplicats per 4 o per 5 o per 10 respecte al que rebíeu fins ara. On està la trampa aquí, veuen els que s'hi posen en contra?
Bueno, els que s'hi posen en contra veuen que realment un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Tu quan poses diners a una cosa, tu el que vols és que hi hagi un retorn. Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions, tant nacionals com internacionals o continentals. El que aquí s'ha de diferenciar, que jo entenc, és que la FIFA el que ven és la part comercial, no ven l'operativa, ni el calendari, ni les normes de joc, no? Jo et diria, us assimilo amb altres casos, no? La Fórmula 1 sempre ha sigut privada, amb Ecclestone, però la FIA regula, no? I després l'Ecclestone ho va vendre a Liberty. El que vol la FIFA, d'alguna manera, és que el braç comercial sigui independent, amb una injecció de capital, i després seguir regulant normalment. El que diuen els altres és, vale, tu tindràs uns inversors, però aquests inversors el que voldran és canviar el calendari, que anirà en contra dels jugadors, clubs i les federacions continentals.
La FIFA el que respon aquí en el seu comunicat és que els inversors no tindran capacitat de decisió. A partir de quin percentatge poden tenir la paella pel mànec aquests inversors? És a dir, clar, tindran només un 20%, per tant, el 80% no, però és suficient un percentatge així per dir no, és que tindré la capacitat de canviar aquest calendari o de totes aquestes pors que tenen?
Tal com està estructurat a dia d'avui, pel que he entès a la FIFA, no tindran cap capacitat d'influir en els calendaris ni competicions perquè es crea una societat que només té els drets comercials. La FIFA seguirà regulant els calendaris, els tornejos, ja sigui la Copa del Món, de clubs, de seleccions, les femenines, les de sub-19 i tal, com ella cregui. Sí que és veritat que el que diuen les altres és que si tens un inversor et pressionarà a tu.
Ah, aquest és el tema.
Exacte.
Aquesta era la següent repregunta, però fins a quin punt l'inversor et pot pressionar? I entenc que li vendràs les accions a un inversor amb el qual hi tens una relació a fi o uns interessos que poden convergir. Per tant,
confiança.
Davant de les pressions d'un inversor amb el qual, permet l'expressió, ets col·legueta, és fàcil anar en la mateixa direcció.
Correcte. Això és el que hauria d'explicar molt bé la FIFA per tal de ser transparent perquè tothom ho accepti. Dit això, el que s'hauria de fer la FIFA, si al final s'aprova, és fer una licitació per a veure quin és el millor inversor amb les millors condicions que afecti menys el calendari del futbol.
T'ho dic al revés. En aquest tipus d'operacions, per la teva experiència, l'inversor, si no sap o no té molt clar que és molt fàcil que la FIFA, en aquest cas, li accepti les seves suggerències, deixa anar tan alegrement una quantitat de calés tan alta com 4.000 milions de dòlars?
És que si ho analitzes, la FIFA ingressa 15.000 milions. Si tu ets un accionista, perpetu d'aquesta inversió, per un inversor és molt atractiu. El tema és que jo, repeteixo, no sé per què la FIFA vol aquests ingressos si ja és autosuficient gràcies al Mundial, no? Llavors aquí és, si us en recordeu, la Lliga va fer l'acord amb CBC, però CBC, els diners de CBC van destinats a infraestructures per millorar els estadis, els centres d'entrenament, la tecnologia dels clubs de futbol i el fair play, no? Hi havia un scope, no? un context molt clar on CBC es podia moure. En aquest cas, la FIFA encara no ho ha explicat del tot.
Jo estava pensant, i no hi hauria... Poder no, poder dir que no. No hi hauria alguna altra manera de permetre una inversió externa o una quantitat de diners similar a la que vol posar aquest inversor o aquests inversors sense que es quedés un percentatge de propietat de res, és a dir, una mena de patrocini amb algun retorn? Això no sé
sí,
si seria viable.
De fet, la Champions League és especialista en això. Si us en recordeu, la Champions League durant més de 25 anys ha tingut una agència de màrqueting que ajudava a comercialitzar, que era Team Marketing, basada a Suïssa. Després aquesta la van canviar per Relevant, on bàsicament se li dona tota la comercialització a una agència especialitzada i aquesta agència especialitzada paga un mínim garantit que va en contra unes comissions. Llavors és un model d'agència on t'injecten uns diners que van en contra uns ingressos futurs i no vens res de la propietat, ni afecta el calendari, ni les competicions, ni res.
La pregunta que ha fet dues vegades en veu alta el Jordi Camps potser ens pot ajudar a interpretar-la en una resposta un dels periodistes espanyols que millor coneix el món de les institucions internacionals del futbol i les seves relacions. És el company del diari AS, Aritz Gabilondo. Aritz, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes una interpretación de por qué lo hace esto la FIFA, si no tiene una necesidad de adelantar ingresos, porque los ingresos y beneficios que ha tenido en este ciclo mundialista son tan altos?
No, a ver, me ha encantado la exposición de Jordi, lo ha explicado todo perfectamente. Pues creo sinceramente que tiene que ver con la ambición, porque esos 15.000 millones que ha ingresado la FIFA en este ciclo mundialista se deben básicamente a toda la expansión que ha hecho con el Mundial. Ampliarlo a 48 equipos, que entren más televisiones, que entren más gobiernos, como son tres países sede, pues aportar también lo suyo. Yo creo que ha habido ese incremento, porque si lo comparas con los mundiales anteriores, creo que ha habido un incremento del 30 al 40% en ingresos, ¿no? O sea, que ellos han visto que esto pues es más rentable de lo que podría ser y quieren sacarle todavía más partido. Pero claro, llega un momento en el que la ambición pues pasa un límite, ¿no? Que es lo que ponía en la UEFA en el comunicado y que creo que es lo que realmente está haciendo que todo se le vuelva en contra Infantino, ¿no? Que está queriendo superar un límite, casi diría ético, vendiendo parte de una cosa tan no suya, sino nuestra, como es un mundial de fútbol que pertenece a los aficionados, que pertenece a los países, a las federaciones y que, bueno, pues no puede caer en manos de ningún inversor. Esa es un poco la historia. Que es rentable, sí, evidentemente, se le puede sacar muchísimo más dinero convirtiéndolo en otra cosa, pero yo creo que hay un momento en el que hay que poner límites.
Por cierto, no sé cómo interpretas, Aritz, la dimisión de Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA, que lo leo en Ars, me la ha pasado ahora Nuria Vilamala, que ha dimitido, un asesor de los más importantes de Gianni Infantino.
Pues muy potente esta noticia, porque era mano derecha de Infantino y además sobre todo en temas relacionados con el gobierno de Estados Unidos, con Trump. Él estuvo antes en la Federación Norteamericana, en la US Soccer, y había sido un pilar importantísimo en la relación Trump-Infantino. Y es que además el comunicado que ha emitido es durísimo, diciendo que no está en absoluto de acuerdo con esta iniciativa de Infantino. Y bueno, se le está cayendo el castillo en Aipes, como decía yo ayer en el larguero a Infantino, porque ya no es solo la UEFA, que podrías pensar que es pues realmente su competencia más directa, porque tiene la Champions, porque tiene una salud económica pues fantástica año tras año, porque tiene realmente el torneo que todos querrían, que es la Champions League, sino que se ha sumado la CONCACAF, se ha sumado la Confederación Asiática también, y ahora hay una renuncia tan importante dentro de su propio seno como es la de Carlos Cordeiro. Así que me temo y creo que esto está destinado a que Infantino tenga que recular en algún momento. Y vamos a ver cómo sale parado de todo esto, porque hay elecciones a la FIFA en unos meses.
Sí, en medio año tocan elecciones a la FIFA. Vamos a ver cómo le repercute. También hablaba Jordi, ¿no?, de eso, de los intereses que pueden entrar en conflicto si los inversores aprietan para cambiar calendarios, etcétera. Es decir, igual que en el caso de la Superliga, que había también hay un conflicto de quién se queda el pastel, quién lo quiere. También hay una parte de eso, de decir, no, oye, a mí es que el dinero por el dinero no, como UEFA, sino que yo quiero mi parte del pastel también por lo que hace relevancia y prestigio de mis competiciones.
Evidentemente, porque al final, a ver, no se me ocurre que un inversor ponga 4.000 millones de euros sin poder meter mano. Es verdad que es un 20% respecto al 100%, pero ya estás dando pie a que puedan opinar. Y venimos, por ejemplo, de un mundial en el que una llamada de Trump ha hecho que un jugador pueda jugar un partido cuando estaba sancionado, ¿no? Y venimos de un mundial en 2022 que se jugó en invierno, cambiando todo el calendario mundial de las ligas, etcétera, etcétera. Así que obviamente ese es uno de los riesgos y creo que por eso mismo pues no se puede pasar este filtro, porque realmente el fútbol quedaría en manos de oligarcas más que en manos de gente que pueda manejar el fútbol como siempre se ha hecho a través de las federaciones.
Bueno, ya vemos Infantino, la relación que tiene, pues se llevó el Mundial a Qatar, de hecho vive allí después de haber adjudicado el Mundial muchos años antes, la relación que ha tenido con Trump, la que tiene con Marruecos, la vimos en la Copa África y de hecho ahora mismo está en el aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Sigue un poco lo que empezó Blatter, que se le bautizó al inicio de visionario con los patrocinios y Blatter acabó como acabó, pero lo siguió extendiendo con el Mundial en Asia, con el primer Mundial en África. Infantino ha querido seguir esta vía con el hecho de dar protagonismo a... si en una asamblea cada federación es un voto y hay 211, en Europa solo son 55. La carta de tanto de Blatter en su momento como de Infantino es es que yo con el apoyo de las pequeñas ya me vale. ¿Puede Europa tener el peso para conseguir frenar esto, a pesar de que sea eso, prácticamente una cuarta parte de la Asamblea?
Bueno, Europa por sí solo no, por número de votos exclusivamente, pero yo creo que ha liderado una campaña a la que se están sumando las otras. Y bueno, mira, estaba leyendo ahora unas declaraciones del presidente de la Federación de Islas Comoras en África que decía que si fuera europeo votaría en contra, pero que en su situación tiene que votar a favor. O sea, que es también un poco la doble vara de medir que hay en este asunto, ¿no? Claro, tú le dices a una federación como Islas Comoras que va a pasar de ingresar, qué sé yo, 3, 4, 5 millones anuales a tener un mínimo de 40 cada año, pues te dice que sí con los ojos cerrados, pero es lo que hay que medir, ¿no? Y sobre todo la UEFA es la que tiene que poner un poco la vara de medir en este asunto porque realmente es que está en juego mucho más allá que unos millones de euros anuales. Está en juego, lo que decía antes, darle las llaves del fútbol prácticamente de un torneo como es el Mundial a grandes inversores y a gente que tiene dinero pero no tiene el conocimiento probablemente de lo que es el fútbol.
Si se han tomado como un ultimátum lo de hay que decidirse antes del 19 de septiembre, lo de ayer suena, si quieres ultimátum, vamos ultimátum para ultimátum el mío, yo no voy.
Sí. Sí, no, y además es que ese es el poder que tiene Europa realmente. O sea, no es el número de votos, es los votos que tiene. No es lo mismo, aunque valgan a todos los efectos igual en unas elecciones para la FIFA, que Inglaterra, España, Francia, Italia te dejen en la cuneta a que lo hagan otras elecciones, pues africanas en este caso, ¿no? Realmente yo creo que el poder de Europa está en que si sus selecciones se van de los torneos FIFA, pues se queda muy, muy tocado todo lo que es la estructura de FIFA, ¿no? Y ahí es donde tiene que lidiar Infantino, que por otra parte viene de UEFA, como todos sabéis, y debería tener realmente bastante más conocimiento de esto. Él yo creo que se ha ceñido mucho a lo que es el poder político. Yo entiendo también esa labor, ¿eh? y ese punto, porque yo he visto a Infantino en acción en congresos, etcétera, etcétera, y es que es un primer ministro. O sea, es que no se le diferencia en nada a un presidente de un gobierno por cómo va, por cómo le saluda a todo el mundo, las medidas de seguridad, incluso el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es muy. Al final, ser presidente de la FIFA es un cargo que tiene muchos tintes políticos, pero creo que se ha pasado de rosca y que se ha olvidado de lo esencial de por qué está ahí, que es para regir el fútbol mundial. Y regir el fútbol mundial significa regir a las federaciones mundiales, más allá de los líderes políticos mundiales que también tienes que bailarles el agua porque evidentemente tienes que jugar en sus territorios, tienes que negociar con ellos contratos, etcétera, etcétera.
Acabo, Aritz, que te agradezco mucho que nos hayas hecho este rato. ¿Echas de menos que la Federación Española, en tanto que, bueno, campeona del mundo quizá un poquito en segundo plano, pero organizadora del siguiente Mundial, se haya pronunciado de alguna forma más allá de unirse al bloque de las 55? España que tiene que
Bueno,
acoger la
a ver.
próxima. El gobierno entiendo que ahora tiene mucho más trabajo, pero la Federación,
Sí.
¿no echas de menos que haya hecho un pronunciamiento singular?
El gobierno hace tiempo que está un poco desligado de todo el asunto Mundial 2030, eso para empezar, más todo lo que tú dices que es cierto, igual no está para estos trotes ahora mismo. La Federación creo que está en un problema serio, un problema en el que no puede dar un paso en falso. A mí me parece que es lógico adherirse a la postura de UEFA, porque al final eres UEFA, tu presidente es miembro del comité ejecutivo de la UEFA y te tienes que ceñir, porque así van las cosas en este mundo. No puedes ir por tu cuenta, tienes que ceñirte a lo que piensa tu confederación, pero al mismo tiempo tienes que organizar un mundial en 4 años que es un mundial FIFA y te estás jugando muchas cosas. Entonces, yo por una parte entiendo que esté, pues, digamos, haciendo lo básico, que es firmar ese documento de UEFA, mostrándose en contra, pero tampoco puede hacer mucho más. La verdad, me pongo un poco en la piel de ellos porque sinceramente se podría meter en un problema.
Aritz, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana en el que te jugas.
Venga, un abrazo
¿Vas
a
a poder
todos.
descansar un
Chao.
poco ahora después del Mundial y tal?
Sí,
¿O veo que entre
estamos
incendio e
así.
incendio te vamos a seguir aquí atracando?
Claro, es que está la cosa complicada. Fíjate, acaba el mundial y estamos aquí de incendios, pero bueno,
Por
vamos
eso
a intentarlo lo que
te lo
podamos.
agradezco especialmente, que siempre estás ahí para nosotros.
Muy
Un
bien.
abrazo.
Un abrazo, Jan. Chao.
Jordi, t'ha quedat més o menys respost, no? I tot i que entenc que podies intuir amb la teva experiència per on anaven els interessos de la FIFA.
No, sí, evidentment la política és un factor primordial, no? Jo torno a la meva primera pregunta. Per què volen ingressar aquests 4.000 o 5.000 milions de cop? i repartir-los a les federacions, i sí que és veritat que la federació és un vot i això és un tema polític important.
Conclusió meva, volen aquest avançament perquè és una prima de fitxatge, no? És a dir, ja que m'aproves aquest pla, no només tindràs el que toqui quadrianualment, sinó que, a més, com a bonus, per donar-me el vot, tens aquest extra d'entrada amb els calés de l'avançament.
Però això sempre passarà, no? De la Lliga Espanyola també passava, el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Bilbao estaven en contra de tot el moviment CBC i tots els altres clubs estaven a favor perquè ingressaven uns diners. I el tema és que la Lliga ho ha pogut estructurar molt millor del que sembla que està fent la FIFA.
Doncs Jordi, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona i l'explicació que ens has fet inicialment de com funcionen aquest tipus de negocis, què pot buscar la FIFA i quines pors tenen els que s'hi oposen.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Que passeu bon estiu.
Bon estiu. Solde, gràcies.
Estimat. Home, a vosaltres, interessantíssim, com sempre.
Sí, interessantíssim, i per tant podreu recuperar-ho si ho heu enganxat a mitges, com sempre, a les xarxes socials del Que t'hi jugues, i si no, al web de Ser Catalunya.